Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
És una línia de treball i, per tant, doncs, tot sembla que va cap aquí.
Abans deies que Estela tenia el suport majoritari dels comandaments. No sé si els sindicats s'han pronunciat, de quina banda estan.
Mira, és molt poc habitual que els sindicats es mullin. Els sindicats de comandaments, n'hi ha dos, el de màxims comandaments i el de l'escala intermitja, acostumen a ser molt, diguem-ne, políticament correctes. Aquests es van mullar ahir, abans de saber-se la destitució, però quan ja sonaven totes les campanes, posicionant-se molt clarament a favor d'Estela, demanant que no se'ls cessés i que es donés estabilitat al cos. I avui, post-destitució, per dir-ho així, han estat els sindicats de base, dels agents de base, que són sindicats que no acostumen a entrar en aquests jocs de cadires de la prefectura, perquè, de fet, acostumen a criticar-les a totes per diferents motius laborals, per dir-ho així, i que avui, sense dir noms, en els tres comunicats que han fet el SAPFEPOL, l'USPAC i l'SME, que són els tres dels sindicats més importants de Mossos, el que parlen és de, diguem-ne, que no, ja et dic, no diuen noms, no, a favor i en contra, però sí que critiquen la maniobra, com s'ha fet, dient que això doncs, resta confiança de la ciutadania en el cos, que dona una imatge pèssima i lamentable, i per tant han sigut molt crítics en com s'ha fet la destitució d'Estela.
Benet, al marge d'això hem d'anar acabant. Avui també ha seguit el judici de Neymar. Explica'ns breument què és el que ha passat en aquest judici, que ha tingut una part curiosa, no? Una mica?
Ui, sí. Mira, avui el judici de Neymar, mira, ha estat com un divertimento comparat amb tot el que ha passat a Mossos. Realment, el judici de Neymar, el que s'està jutjant és una suposada maniobra del Barça al Santos, que era el club on jugava Neymar al Brasil, i el propi jugador i la seva família, a l'hora de fitxar-lo, doncs hi havia una empresa que tenia part dels drets del jugador, i diuen, el que diu l'empresa aquesta, és que tots aquests altres van pactar un traspàs petitet per donar-li menys percentatge a ell. I, en canvi, van fer altres operacions paral·leles, simulant que eren altres operacions, per estalviar-se, donar als invells el percentatge que els hi tocava, resumidament. Avui, d'això, poca cosa s'ha parlat, perquè s'han fet qüestions prèvies, i ha estat molt tècnic, i, per tant, no s'ha entrat en el fons de l'assumpte. El que sí que, com dius, hi ha hagut moments curiosos, perquè el jutge que presideix el tribunal, José Manuel del Amo, ha demostrat tenir, diguem-ne, molt interès en el futbol i en el cas en concret. I, ha donat un tracte, jo et diria un tracte de favor molt inusual, ha permès a Neymar i als seus pares marxar del judici quan són acusats, doncs perquè venien de jugar ahir a Marsella i, per tant, havien d'estar cansats, això per una banda, i per altra, al final hi ha hagut un interrogatori en què el mateix jutge contestava les preguntes del testimoni. El testimoni era en Doni Zubizarreta, l'exporter del Barça i exdirector esportiu. I hi ha hagut una advocada que li preguntava, bueno, si et sembla, escoltem-lo, perquè crec que val la pena.
¿Qué importancia tiene la voluntad del jugador donde quiere jugar para un fichaje?
Decisiva. Ya le contesto yo. Decisiva. Es decir, estoy seguro que el señor Zubizarreta, el señor Rosell, el señor Bartomeu están de acuerdo conmigo. Decisiva. Hay una frase en el mundo del fútbol, uno no, si no quiere seguir en un equipo, no sigue. Y si quiere jugar en un equipo y tiene las posibilidades, acaba jugando.
I no només això, hi ha hagut un moment que era gairebé com una conversa de bar entre, entre els advocats, el jutge i el testimoni. O sigui, el jutge fins i tot ha volgut afegir que coneix dites del futbol i anècdotes.
Ai. Forma parte de la obviedad, del terreno de lo obvio. Y claro, preguntar sobre eso...
Es decisiva, simplemente no voy a apostillar evidentemente lo que dice el señor juez, pero es decisiva siempre y cuando el club que me quiera fichar, al que yo quiero ir, me quiera fichar.
Y a veces, ¿no? Porque hay algunos que le ponen a su perro, le pusieron de nombre Messi y luego acabaron jugando en el Madrid, claro, ya. Bueno, es el caso de Isco, fíjese, ya le doy más datos.
Bueno, no sé si això us sembla que això és un judici...
No, va dir gairebé que el podríem convidar a la tertúlia, no? Perquè...
Diguem-ne que l'home estava, se'l veia com content d'estar fent aquest judici, no? I tenia allà a Neymar i els expresidents del Barça. Bueno, espero que demà, quan entrin més en matèria, diguem-ne que es recondueixi. Bueno, veurem si té ganes de parlar i demostrar els seus coneixements al jutge de l'amo.
Què ha de passar, Benet, demà?
Home, doncs mira, demà declara Neymar, que estava previst per divendres, però per facilitar-li la vida, perquè entén que és un jugador amb molta activitat i ha de jugar i està molt al dia del calendari de la Lliga Francesa, li permet declarar demà, que no estava previst, i també declararà demà Florentino Pérez, el president del Madrid, per explicar quina va ser la seva oferta al Santos per prendre-li el fitxatge, per interferir i robar-li el fitxatge que tenia tancat al Barça. Per tant, un dia potser més sucós a nivell de contingut, veurem si a nivell també d'espectacle.
A veure, no t'ho passaràs potser tan bé com avui.
Veurem, us ho explicarem.
Gràcies, Benet. Fins demà, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit, una abraçada. En fi, anava a dir, comencem parlant dels Mossos i després si us deixo fer un comentari sobre de Neymar, però és que us veig a tots i em sembla que feu primer el comentari de Neymar i després ja parlarem del tema dels Mossos.
No, el meu fill de 12 anys diria que aquest home és un motivat. No, bromes a banda, em sembla, els comentaris del jutge em semblen impropis d'una sala de judicatura. Vull dir, un judici és quelcom molt més seriós que això. I us heu deixat algunes parts que són absolutament hilarants.
No podíem tirar tot
en sí, no, però hi ha parts hilarants, com per exemple el tio explicant que mentre Neymar feia gols
ell estava al llit
amb la seva parella. Unes coses que dius, no pot ser, no dono crèdit al que estic sentint. Igual que el que heu comentat, el fet que abandoni la sala en un judici on la seva presència a mi em sembla molt més important, més enllà del que puguin aportar els seus advocats, que lògicament porten el pes de la defensa.
Mariona.
És que estic al·lucinant.
Feies escarafalls, també, quan senties.
No l'havia seguit, aquest cas, però és que és totalment impropi d'un jutge i veurem què fa aquí, què han de fer la resta d'advocats, perquè estem enmig d'un procés, no sé quines possibilitats, potser això ens ho sabràs dir, però quins són els passos que pot seguir davant d'aquest tipus de comentaris. I principalment, que el deixi marxar, que és un judici que ell és l'acusat. Vull dir, no pots permetre això.
No, la fiscalia aquesta nit té molta feina, perquè és que poden utilitzar algunes reaccions del jutge, que són absolutament caricaturesques, les poden utilitzar per fer alguna revisió.
Sí, poden revertir, sí. No? O sigui, processalment és complicat, no? Jo crec que l'home s'ha vingut arriba, jo crec que el seleccionador que porta dins i tal.
I la decisió de juntar Florentino i Neymar, que és no. Que es pensa que té el dia, no? És el dia d'oro, no? Per tant, demà podem tenir unes quantes cites més d'ell com a tertulià més del judici.
Sí, s'ha agradat,
no?
Sí.
I sí, com, bueno, d'aquí anirà als platós a explicar el cas, no? S'està preparant per un rellençament.
No, de fet, Neymar i el seu pare no donaven crèdit. Quan els han deixat marxar, diu, no, depende de ustedes. Depende de ustedes. Si quieren marcharse, márchense. Porque ya sé que ayer estuvo jugando a fútbol y deben estar cansados. I ells mateixos es miraven entre ells com dient, però marxem o no marxem?
Digues, Isabel.
Això que diu en Lluís, tot i que és inusual, sí que un jutge pot decidir que un acusat estigui al principi i al final.
És el que t'anava a preguntar. Si és tan inusual o pot ser que passi...
Jo no ho dic com a jurista,
inusual,
perquè
sí,
jo no soc jurista,
sí.
Sinó com l'experiència que tinc...
No, que pot fer-ho, és obvi, perquè ho fa.
És a dir, que un jutge ho pot decidir, però és absolutament inusual. Jo també estic d'acord amb que... jo crec que això també incomoda o ha incomodat en els propis advocats i fiscals que estaven a la sala. És a dir, aquesta conducta és absolutament impròpia d'un jutge, perquè una de les coses que passen als judicis, per la meva experiència i per el que m'han anat explicant, experiència en quan jo he assistit a judicis, com a espectadora, és que el jutge intervé el menys possible. És a dir, el jutge fa de moderador en tant que dona les pautes per un bon funcionament. Però això ha sigut absolutament d'acord amb el que deia vosaltres, no? Més propi de la barra d'un bar. I jo crec que la imatge és una imatge absolutament cutre, deixeu-me que digui aquesta paraula, perquè realment no aporta res a la transcendència que ha de tenir un judici. És a dir, tots ens plantegem que si ens trobem a la tessitura d'haver d'anar a un judici, doncs és un acte més o menys solemne, no? I on hi ha unes qüestions formals que et semblen imprescindibles, no? I que et sentis allà també com més protegit precisament per aquestes qüestions formals, no? A vegades les formalitats han de servir per protegir protegir-te davant de...
Ara em deia, perdona, Lluís, em deia la Mar Poyato, companya d'informatius, diu que no és tan estrany que el jutge deixi marxar, en aquest cas, doncs, els acusats a casa. Diu que, per exemple, en el cas de Bárcenas ho va fer per estalviar-se els viatges des de la presó fins als jutjats, que també es va fer en el cas de Francisco Correa, que fins i tot la intendenta de la Plana, en el judici de Trapero, també se li va permetre. Per tant...
Sí, però per les explicacions era per
sí,
un...
Sí, però el fet aquest no és...
No
és
perquè estiguis cansat del dia anterior.
Sí, i el que sobretot és més excepcional i crida més l'atenció són que el jutge doni la seva opinió, no?
Perquè,
i que no afegeixi informació extra
sí, però
que no és necessària.
Sí, però com diu la Mariana, no perquè siguis una figura del futbol.
Mm-hmm. Bueno, hi ha diversos motius. En recordeu-vos quan es jutjaven els etarres es feien expulsar expressament de la sala, no? I el jutge els acabava expulsant i el judici era igualment vàlid, no? És a dir, les argumentacions del per què, doncs, bueno, si està en la teva potestat et pot semblar més o menys doncs qüestionable, no? Però és algú, si a mi em sembla que és més criticable des d'un punt de vista doncs, del que estem fent aquí, aquest compadreo, que no pas una decisió que, bueno, que pot tenir unes qüestions professionals o laborals de tenir en compte. No?
I perquè frivolitza aspectes que encara perduren en els conflictes financers i econòmics del club avui. Uh-huh. Allà n'hi havia els últims dos presidents abans de Joan Laporta, perquè estaven directament implicats o van ser coetanis amb aquestes operacions, però per això frivolitzem coses amb la situació que està el club actualment d'operacions que encara s'arrosseguen fins avui, tot plegat em sembla bastant estrany.
És que molt sovint més sorprèn, no? Però quan un actor molt conegut a Hollywood, quan hi ha figures, no? Que pel glamour que porten, per aquesta aura, no? de superioritat, pues generen respecte, si vols, o tal, però bueno, justament aquí el paper del jutge és no entrar en aquest joc, ja, que ho faci de manera voluntària... Doncs,
ostres, i que socialment es percebi com que tots els ciutadans clar. Són iguals davant la llei, i aleshores perden oportunitats d'or, com avui.
En fi, demà veurem...
En fer aquesta mostra.
Veurem exacte, en aquesta exacte. Segona sessió si té el mateix comportament o algú li ha tocat una mica el crostó i està una mica més contingut en les seves paraules. En fi, volíem també parlar d'aquesta destitució al capdavant dels Mossos. Si us sembla, fem una petita pausa i ara de seguida ho comentem també aquí a la tertúlia.
RAC 1. Jo sóc el foc, Evitamin. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca EK63, la qualitat Evitamin en versió Smart. Per a més informació, evitamin.com.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora. Si aquí en tenim de ben bo, no caldria tant departament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Un minut per 3:15 de la nit. Com dèiem, també teníem aquesta altra qüestió pendent, no? Aquesta destitució del comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, que el Benet ja ens ha explicat molt bé, però sí que volia sentir un comentari de cadascú de vosaltres, més que res per si creieu que això al final acaba fent mal o és dolent per al cos dels Mossos d'Esquadra que passi una cosa com aquesta, Mariona.
El cos ja porta arrossegant des de fa 5 anys, jo crec que des de la destitució amb el 155 del major Trapero, ja arrossega una crisi molt llarga i aquesta és una part més. I on estem veient, ara comentàvem, no? Que no és només una crisi política, podries pensar, sinó també, comentàvem, corporativa, no? Deia en Raimundo. El cas és que tenim diferents actors, i en Benet ens ho estava explicant molt bé, no? Per una banda tenim el que era el número 1 dels Mossos, en Josep Maria Estela, i per l'altra l'Eduard Sallent, no? I era aquí un xoc de lideratges, estem davant d'una crisi de lideratges. Però pel camí tens un xoc amb la conselleria i voler avançar des de la comandància, si tu tens un... realment estàs designat per poder anar, trobar-te, que no pots manar, de facto, et genera tot de crisis subsidiàries, no? I el que li ha passat a Josep Maria Estela és voler fer designacions que constantment estaven qüestionades. Això sumat a la politització que denuncien alguns, la seva carta està plena de rancúnies, i a tot de casos que portem un setembre arrossegant, no? Aquestes oposicions que s'han suspès, el telèfon mòbil, que ja és com una part més d'aquest tot aquest entramat, no? I la designació d'uns comissaris que ho fa explotar tot plegat. Jo voldria parlar d'altres noms. Eduard Sallent és una persona que ve de l'entorn de Convergència. Estem parlant d'una conselleria avui en dia que és d'Esquerra, no?
Com el propi Estela, de fet.
I sorprèn, perquè podríem dir, en un moment de crisi de govern entre els socis d'Esquerra, no? I de Junts, no estem parlant del mateix. Estem parlant de coses diferents i de persones que han sabut guanyar-se la confiança d'Esquerra durant aquest temps i, de facto, fins al desembre, ara qui serà el número 1 dels Mossos serà Eduard Sallent.
Isabel.
Bé, jo crec que, a veure, el que ens passa, em dona la sensació, és que tots sabem molts dels Mossos. La policia autonòmica havia sigut un cos, diguéssim, molt reconegut, però també fins a fa 5 anys, no? Fins a tot el que va ser el procés, els atemptats a la Rambla, etcètera, etcètera, va crear doncs, un interès absolut per part de la ciutadania respecte als Mossos. I aquest interès vol dir que coneixem o intentem o ens sembla que coneixem perfils professionals que probablement no acabem de saber. El que jo crec és que el conseller, qualsevol conseller, té dret a decidir quin és el seu home de confiança dintre del cos policial. Per què? Perquè és evident que actua de manera política i, en canvi, el responsable policial ha de rebre aquesta instrucció política i actuar de manera tècnica, no? I aquesta és una qüestió que a vegades treballar-la és difícil i jo crec que aquí hi ha hagut uns elements polítics que en l'inici dels anomenaments d'aquestes dues persones, de Sallent i d'Estela, doncs es volia fer un equilibri, també hi havia una demanda per part de la CUP a l'hora de plantejar-se quin nou model policial volia ser-hi, i aquest equilibri no s'ha pogut sustentar. I ara llavors què passa? Que ara el conseller, legítimament també, perquè té la potestat per fer-ho, destitueix. I això que provoca una crisi, jo crec, també institucional. És a dir, a mi em sembla que un cos policial com és els Mossos d'Esquadra, que realment van fer tot un procés i han fet un paper exemplar durant tots aquests anys, crec que es mereixerien que aquesta crisi institucional no els impliqués una crisi reputacional. I aquí crec que és que on s'ha de vigilar molt, no? Com aquesta crisi institucional ha d'intentar que reputacionalment no els hi passi factura. I aguantar aquests mesos fins que hi hagi una nova comissària, perquè sembla que tot apunta amb que aquesta voluntat de feminització s'exemplificarà amb aquest nou nomenament a finals d'any, doncs s'hauria de crear un caldo de cultiu més o menys tranquil·litat bueno, que denoti tranquil·litat perquè les coses es vagin aguantant.
No oblidem que en els últims 5 anys hi ha hagut 6 canvis al capdavant dels Mossos, per tant...
7 en el d'avui.
Exacte, sí, sí, vull dir que fins ara hi havia hagut 6 canvis, però ara és el 7è.
De fet, és que, el que passa és que hi ha dues dimensions d'això, no? Hi ha una dimensió política, perquè clar, és que això no passa en qualsevol moment. Això passa quan hem tingut un canvi de govern, quan tenim Esquerra que opta per un govern monocolor, tot i que hagi incorporat independents, i al mateix temps hi ha la part que ens ha explicat molt bé, no? Que és una reformulació de l'organigrama intern del cos de Mossos i com això bueno, es preveu, no? Com una nova policia que més modernitzada, amb qüestions que s'arrosseguen de fa temps, no? Que passa, bueno, que han passat amb el 17A, ha passat amb la ciberseguretat, etc. És a dir, estem en uns contextos que demanen, no? Una actualització i una modernització forta del cos. Clar, en altres àmbits de la política això no passa tant, però en el tema de la policia, el cos, diguem-ne, de Mossos, això no és qualsevol cosa. I des del punt de vista també de la relació política, no? Amb els Mossos, doncs, s'ha d'anar molt en tacte i tal. És curiós, de fet, perquè ho comentàvem abans, no? Que si un mira les biografies dels polítics que estan lligats, no? començant pel conseller Ignasi Elena, que va del PSC, no? O si pensem, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona també, no? És a dir, o Espadaler, o si comencem a veure... I a vegades aquí això semblés que fos com una, no, un espai una mica sense disciplines de partit tal, però és que el que es reflexa aquí també és qui disposa o no de confiances corporatives, i això és clau, perquè també tenir una formalització jurídica, no, a l'Estatut o on sigui, no, que aquest senyor té aquestes atribucions, sí, vale, però les atribucions en el paper queden molt xules, però després qui és qui du a terme la política? I això sí que és problemàtic, això sí que, diguem-ne, demana relacions de confiança, no? I això és el que a mi em genera dubtes, no? Perquè jo, clar, miro, i d'entrada ja estem en una situació d'interinitat fins a la fi d'any, cosa que té a veure també amb la disponibilitat, no? Pues no sé si la Rosa Bosch o qui, no? Però figures noves que també les vol impulsar com a part d'aquesta modernització, i clar, hi ha uns termes administratius, etcètera, que genera una situació complicada, no? Llavors, clar, com es gestiona tot això quan estem amb un govern que també en si mateix, bueno, encara s'ha de veure per on tira i, no? I si es pot consolidar i si disposa d'un cert marge, si fa pressupostos, si no fa, si té soci, si no té, si negocia o no negocia, perquè, clar, en aquests moments no tenim allò que es diu un govern fort, no? I clar... No tenir el govern fort i a sobre tenir una crisi als Mossos d'aquesta envergadura no és un plato fàcil.
Lluís.
Jo ho trobo una pena, eh? Ho trobo una pena perquè era un cos que teníem d'alguna manera un pèl idealitzat a algunes persones. Un que ha nascut encara sota el franquisme però que té raciocini ja en democràcia, perquè vaig néixer els darrers anys d'aquesta dictadura, sempre ha percebut la policia de l'Estat, sobretot d'abans del naixement d'un, com una policia molt lligada al poder, molt lligada a la repressió, molt lligada a la dictadura en aquell moment, etc, etc. El naixement dels Mossos d'Esquadra pels catalans és un esclat de llum, perquè un arriba a pensar de forma un pèl naïf de que pot ser realment un cos de policia molt més lligada a la ciutadania que a la repressió. I, de fet, s'ha aconseguit durant un temps, i un bon exemple és el 1 d'octubre, on les parelles de policies, veient que la massa no volia donar una urna, giraven i marxaven. Aleshores, perdre aquesta idealització a mi em sap greu. I em sap greu perquè és evident que el conseller Elena té tota la potestat jurídica, judicial i legal de posar qui ell li convingui de major o de màxim mandatari dels Mossos d'Esquadra, però percebre i sobretot confirmar aquesta politització del cos amb un li sap greu. Que Esquerra Republicana d'alguna manera porta ja, diria que mesos, amb les ganes i quasi obsessives de comandar la Conselleria d'Interior en aquest esperit de convergenciació del propi partit, demostrar que també són un partit d'ordre, que també són un partit de fermesa, que també són un partit d'organització, doncs bueno, comprovar tot plegat, jo per mi avui és un dia trist perquè la politització del cos crec que queda bastant palesa.
De totes maneres, la politització del cos no és una cosa nova.
No, és de sempre, que la policia ha de conviure amb la politització de la pròpia policia és així. Però s'havia aconseguit d'alguna manera, no diré extrapolar, però sí separar una miqueta aquest fet, i ara ho ajuntem amb portada.
El que passa és que, Isabel, jo crec que això que dius tu, que seria l'òptim i lo fantàstic.
Idealista, no, parlo d'idealisme, sí, realment, però, perquè jo sóc conscient que això no és possible.
Però va implícit en a l'hora de desenvolupar el teu càrrec quan hi ha un canvi de govern o quan hi ha un nou govern. És a dir, governen uns i llavors hi ha unes polítiques determinades que fan que, en aquest cas, la policia autonòmica, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, doncs actuïn d'una manera determinada davant d'uns fets que un altre govern considerarà que s'han de solucionar d'una altra manera. Més igual, els desnonaments, etcètera, etcètera. Llavors, en funció de qui governa, actua d'una manera i vol incidir en que la policia...
Estic d'acord, Isabel, però no et dona la sensació que no és tant per motius policials, sinó per motius que
jo crec que són les dues coses, sincerament. Penso que quan un governa, sigui d'una ideologia o d'una altra, el que intenta és plasmar la seva ideologia a l'acció d'allò que pot controlar, l'acció de les conselleries, l'acció de la policia, i llavors l'acció de repartiment de diners en temes de benestar social, etc. No? I això què vol dir? Això vol dir que la incidència del dia a dia d'aquells que tu que estan sota la teva responsabilitat, els donaràs unes instruccions. Per exemple, com tractar en els menes, com... Això són instruccions polítiques...
Però hi ha dues conselleries que les trobo especialment sensibles, que són la judicial i la policial.
Però precisament per
que haurien de mantenir-se al més lluny possible, d'aquesta
política. Isabel, calla, i acaba, perdona, i Lluís...
No, només una cosa, però això implicaria, és a dir, mantenir-se lluny políticament voldria dir que no tindrien incidència els canvis polítics a l'hora de la transcendència social que aquestes conselleries puguin tenir. I com que són conselleries amb molt de pes, crec que precisament el que passa i el que van passant i el que fa evolucionar la societat és que les conselleries dictin normes diferents, aquestes normes funcionin o no funcionin, la gent el tingui recorregut o no, no. Llavors, i també penso que aquesta aureola de positivisme que teníem amb els Mossos d'Esquadra té molt a veure amb els fets del 17 del 2017, tant a la Rambla com després el posicionament davant del que va passar l'1 d'octubre. I doncs, jo crec que aquí va haver doncs, una voluntat de la ciutadania de reconèixer un paper determinat.
Estela, molt destacat, per cert, en la investigació de l'atemptat d'Alcanar. No estem tan lluny amb l'Isabel i estaríem més o menys d'acord, perquè a més els canvis de color polític lògicament impliquen uns canvis de sensibilitat social. Però hi ha dos conselleries, insisteixo, que per mi haurien de quedar un pelet al marge, tot el que es pugui, sent conscient de que no es pot del tot, que seria la judicial i la policial.
També podríem dir sanitat i ensenyament.
Sí, però aquestes són de caràcter més social. Aquí no només ho veig bé, sinó que aplaudeixo que aquests canvis de sensibilitat en funció del partit que governa, més d'esquerres, més de centre, més liberal, menys liberal, val, tinguin aquestes conseqüències, perquè són conselleries d'acció clarament social. Hi ha dues conselleries que les deixarien
per... Clar, bueno, però... que estàs és parlant justament del nucli dur de l'Estat. Perquè, clar, si a sobre estiguéssim a Madrid, doncs parlaríem de l'exèrcit, que ens diria el Ministeri de Defensa, un altre que també la separació de poders ens obliga, no? Però jo el que sí que veig també que aquí hi ha una cesura molt clara, que és el 155. És a dir, aquí hi ha la destitució de Trapero, hi ha una intervenció de l'Estat, i bona part també... del problema que es genera d'aquesta inestabilitat, d'aquesta incapacitat de reconfigurar una direcció política ve donada per una interferència que posa en suspens l'autogovern, i això ha tingut implicacions molt fortes, molt fortes, perquè ho deies ara, jo de fet vaig estar, no? L'1 d'octubre els Mossos van tenir una conducta la immensa majoria dels casos
molt social
i molt d'aquesta policia de proximitat que esperem que sigui, no? Llavors, clar, és justament en l'atenció de la situació i el poder de l'Estat que intervé i que posa en suspens i tal, no? Amb el 155 autogovern.
Estela, molt proper al major Trapero, tampoc es pot obviar, perquè són dues persones que realment tenen molta afinitat.
Ens queda poca estona, deixeu-me que faci un petit incís, veiem per les imatges doncs, que fa només uns minuts que Karim Benzema ha guanyat la pilota d'or en categoria femenina, per tant, en categoria masculina, perdó, volíem dir, era també el que es preveia, Alexia Putellas en categoria femenina i Karim Benzema, el jugador del Real Madrid Madrid en categoria masculina. No, us deia, volia acabar, ens queda molt poca estona, però també avui tenim aquestes, ja, aquestes dues enquestes, d'una banda la del GESOP, que és la que analitza el mapa electoral de Catalunya, la primera que es fa després del trencament del govern, també hi ha l'altra, la del CIS, però ens donarà temps només a comentar, crec, aquesta del GESOP que publicava avui el periòdico, que diu que el PSC és el gran beneficiat. Si ara es fessin eleccions, els socialistes guanyarien 37 o 38 escons, que són entre 4 o 5 més dels que té actualment. Esquerra es mantindria igual amb 33 o un menys. Junts recularia dels 32 fins als 29 o 30. La CUP i el PP en tindrien 10. Vox i els Comuns, 8 cadascuns, i Ciutadans desapareixeria del mapa. Aquest és el resultat que dona aquesta enquesta del periòdico, del GESOP, que sembla, doncs, que el PSC en sortiria reforçat d'aquest trencament de govern, que és el que hem vingut dient aquestes setmanes, no? Que Illa, al final, és qui acaba recollint una mica els fruits d'aquest trencament.
Bueno, també aquí també passa una cosa, que Ciutadans desapareix i hi ha un trasbasse. És a dir que...
I estan fitxant a molts càrrecs de Ciutadans.
Sí, abans ho hem explicat, Andalusia... Ah, no, jo deia que avui Andalusia...
Sí, el Marín, no?
Sí, però Catalunya també, el PSC també ha anat fitxant alguns.
Queda de Girona, en aquest cas, un ex-ciutadà.
Sí, i a Tarragona també han agafat un
I aquestes enquestes que es fan amb vot directe, amb vot ponderat i vot previsible, la veritat és que jo crec que el GESOP hi ha fet bé, s'ha mullat poc, en la cuina ha jugat poc, perquè el moment és tan absolutament de canvi de paradigma que en aquest moment fer una previsió sobre eleccions immediates seria molt agosarat, sobretot perquè en pocs mesos pot canviar radicalment el mapa que acabes de llegir.
Sí, no, i si bé és veritat que la sensació i allò que et va rebent és que Illa amb aquesta, Salvador Illa amb aquesta actitud de deixar que les coses vagin passant, sembla ser que es va, doncs, com posicionant, doncs, l'home tranquil que pot fer una proposta de govern que, doncs, aglutini, doncs, aquesta voluntat de tranquil·litat que en aquest moment socialment és, doncs, desitjable. També és veritat que les enquestes, jo crec, satisfan puntualment a un determinat públic, però jo sempre dic que les enquestes és com un tarot, no? És a dir, tu, les enquestes, per lo menys des de la meva perspectiva, jo l'experiència que tinc, és que mai acaben de resultar reals quan arriba el moment de votar, no? I...
Digues,
sí, no, molt ràpid. Bueno, però
sí, no, us demano que sigueu breus perquè passa gairebé un minut de les 10 de la nit. Va, Raimundo, i no sé si la Mariona volia afegir alguna altra cosa.
Sí, molt ràpidament, és a dir, les enquestes el que expressen aquí són uns alineaments constants, és a dir, no hi ha grans canvis. El que passa és que l'aritmètica canvia una mica perquè desapareix Ciutadans, i tal, però bàsicament s'està expressant el que tal. El que sí que hi ha és un sarcàstic a Junts per com ha gestionat, i no es veu només en els indicadors de les dades a partit, sinó també en la percepció de qui ha estat responsable de la crisi, que es modifica, i és una mica menys en el cas dels votants independentistes, però que en el cas dels votants no independentistes és com que bastant clar la responsabilitat. No, jo, però això també ens parla d'una enquesta molt de conjuntura, d'aquí a X mesos, doncs vés a saber, no?
Mariana,
dos apunts
acabar.
Molt ràpids. Un, que no hi ha grans variacions. Dos, que eleccions immediates portaria un escenari molt similar al que tenim. Per tant, tampoc és gran, no és una radiografia molt diferent del que venim. Mm-hmm. Jo crec que això és molt important a tenir en compte i que el paradigma pot canviar bastant de cara a l'any vinent.
Doncs veurem què és el que acaba passant també en el cas, doncs, que hi hagués eleccions anticipades en aquest cas. Espereu-vos un moment perquè, com us deia, passant gairebé 2 minuts de les 10 de la nit i és moment d'actualitzar la informació. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
I saludem també l'Aleix Pariser. Aleix, bona nit.
Hola, què tal?
Bona nit. La notícia esportiva de la nit és que Alexia Putellas, com dèiem, ha guanyat la seva segona pilota d'or.
Sí, segueix fent història la jugadora de Mollet del Vallès, que actualment no està competint amb el Barça femení perquè està lesionada, però avui segur que s'ha endut una gran alegria, no?, i una mica d'ànim amb aquest premi de la pilota d'or, que la considera la millor jugadora del món per segon any consecutiu. A París ho ha viscut en directe la Laia Coll. Si voleu, hi tornem, no?, allà al teatre, doncs, Du Châtelet.
Donem pas a la Laia Coll. Laia, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, Alexia Putellas ha tornat a fer història aquí a París, guanyant la seva segona pilota d'or consecutiva. És la primera futbolista que revalida el títol. El va guanyar la temporada passada i també aquesta, i a més de revalidar-lo, ho ha fet de manera consecutiva. No només és la primera futbolista que guanya dues vegades la pilota d'or, sinó que també és la primera futbolista que guanya un dels altres grans premis, com el de Best. La gala, que ja està a punt d'acabar, també ha premiat a Gavi, que ha agafat el relleu del seu company Pedri com a jove millor futbolista menor de 21 anys. Lewandowski ha tornat a guanyar el premi Gerd Müller com a màxim golejador de la temporada 2021-2022 entre clubs i seleccions amb 57 gols. Sadio Mané ha guanyat el nou premi Sòcrates per les seves bones accions en la societat i en el futbol. El millor club ha estat el Manchester City i el Real Madrid s'han dut també dos premis. Courtois ha guanyat el premi Yashin a millor porter i Karim Benzema s'ha endut la gran ovació de la nit. El francès ha guanyat la seva primera pilota d'or, l'ha rebut de fet a mans de Zinedine Zidane, que havia sigut l'últim francès en guanyar aquest prestigiós trofeu a l'any 1998.
Gràcies, Laia. Bona nit.
Bona nit.
Per cert, que Alexia Putellas ha fet un discurs també reivindicant una mica el paper del club en el futbol femení i en fer-lo créixer, i hi ha hagut un moment que s'ha emocionat. Com dèiem, està lesionada, en té per 8 mesos, ja porta gairebé la meitat, i ha passat això durant la gala.
Va bien, però no te voy a engañar y he hecho mucho de menos todos esos momentos. Sentirme futbolista y hacer lo que más me gusta. Lo he hecho mucho menos, la verdad.
Doncs aquest és el moment, com deia la Leix, en què Alexia Putellas s'ha emocionat durant el seu discurs recollint aquesta pilota d'or. A banda d'això, Aleix, què més fareu avui, tu diràs?
Doncs mira, tertúlia amb Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, Antoni Bassas i David Bernabéu. Buscarem respostes a la crisi futbolística i de resultats del Barça en aquesta última setmana, i tenim un especial, això no té nom, amb el trident d'aquesta temporada en aquesta secció, Joan Josep Pallàs, Xavi Aldecoa i Toni Muñoz. Amb ells també debatrem sobre la situació actual del Barça, i com sempre els dilluns el Tudiràs el tancarem amb el final feliç amb el David Llorenç, el company de Mundo Deportivo i les seves històries.
Gràcies, Aleix, us escoltem a 2:15.
Fins ara.
Fins ara. I més enllà dels esports, que és el més destacat aquesta hora, Pep Tormos.
Que els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra comencen amb retrets. Després de la destitució, l'excomissari en cap, Josep Maria Estela, ha deixat anar diverses crítiques indirectes cap al Departament d'Interior. En una carta ha demanat als agents que es mantinguin sempre dins de la neutralitat política i que s'allunyin de la mesquinesa. Fons del Departament, en canvi, justifiquen la seva destitució perquè asseguren que estava frenant la feminització que es volia impulsar dins del cos, i perquè Estela els va fer un pols i els va obligar a triar entre ell o Sallent.
D'altra banda, un avió militar rus ha estavellat sobre un edifici residencial a la ciutat russa de Lleis.
Això és al sud del país, prop d'Ucraïna. L'avió de combat rus ha impactat contra un edifici residencial, ha provocat 3 morts i una vintena de ferits. Segons el Ministeri de Defensa rus, el motiu de la caiguda és l'incendi d'un dels motors de l'aeronau durant un vol d'entrenament. El Kremlin, però, ha ordenat una investigació sobre aquests fets.
I Pep, Mediaset desmenteix que hagi destituït a Paolo Basile com a conseller delegat del grup.
Sí, la notícia l'havia avançat el diari El Mundo davant la crisi d'audiència de Telecinco i 4, el gegant de la comunicació, però ho acaba de desmentir rotundament en un comunicat i assegura que les relacions amb Basile són i seguiran sent excel·lents. En tot cas, la notícia havia sortit a la llum després que Antena 3 hagi acumulat 11 mesos seguits de lideratge a tot l'estat. Telecinco s'ha situat al setembre 2 punts per sota d'Antena 3, l'avantatge més gran que hi ha hagut mai entre les dues cadenes des de 1999.
I atenció a aquesta notícia. Aquesta nit, Telefònica començarà a retirar les últimes 10 cabines telefòniques que encara queden a la Rambla de Barcelona.
S'espera que els operaris hi treballin fins dimecres o dijous. Es calcula que a Barcelona encara queden més de 300 telèfons públics, tot i que la majoria ja no funcionen. Des de principis d'any, Telefònica ja no té l'obligació de donar servei de telefonia al carrer i va desmantellant les cabines de forma progressiva. A Barcelona, les primeres cabines es van instal·lar el 1966.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. Abel, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Demà ha de fer més calor encara,
sí,
o què?
Sí, una miqueta, perquè avui ha baixat una mica la temperatura amb aquests núvols, amb aquests plogims que hem tingut, però en tot cas temperatures altes i xafogó amb aquesta humitat que hi ha, que tenim ara mateix, i que farà que demà comencem el dia amb núvols baixos en sectors de la costa, del prelitoral, boires en àrees de l'interior del país, però aniran desfent. El sol s'acabarà posant, i això ajudarà que sumem 2-3 graus a moltes zones del país, especialment interiors, per tant, més calor, hem de parlar d'això de calor, malgrat les dates en què estem, i fins i tot algunes mínimes, ho dèiem abans, de 20 graus o més, nits tropicals a la segona meitat ja del mes d'octubre, i una nit a l'interior que en general no serà especialment freda, de precipitacions, aquests ruixats, aquests plogims que hem tingut en les últimes hores i que encara cauen en algun lloc del nord de les comarques de Lleida, demà no se n'espera, malauradament.
Gràcies, Abel, que vagi bé.
Fins demà, bona nit.
Ara passen 7 minuts de les 10 de la nit. No sé si vosaltres havíeu fet servir aquestes cabines telefòniques de la Rambla o d'altres, eh?
Deu anar amb pessetes encara, no? Que...
No, però ho recordo anys i panys i panys.
I el que penso és que això es convertirà en una peça col·leccionista. Diu, vull una immediatament per l'agència.
Amb totes les enganxines, xiclets, tota la merda acumulada que tenen des de fa temps quan no funcionen.
Clar, estem parlant d'aquelles cabines que ja no tenen un habitacle sencer. És a dir, estem parlant de cabines que tenen
una petita
un panell al mig, no? I que tenen una... Però no són aquelles que tenien les portes aquelles abatibles. Ja no és el mateix, eh?
No, ja no és el mateix.
En fi, Isabel, Lluís, Mariona i Raimundo, gràcies també per venir a la tertúlia d'aquest dilluns. Que vagi bé.
Fins aviat.
Passant 8 minuts de les 10 de la nit, nosaltres tornem de seguida amb el No s'ha parlat prou, avui amb la Llucia Ramis i el Carles Fité.
RAC 1. Jo sóc el foc. Evitant. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèlet per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca EK63. La qualitat Edilcamin en versió Smart. Per a més informació, edilcamin.com.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Si vibres amb un gol a Cornellà al Prat o amb les celebracions a Montjuïc, el teu cor és perico i el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Reial Club Deportiu Espanyol i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Pericos, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo al cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
RAC1.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Arriba la 23a edició de la Fira Ecoviure a Manresa, la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient.
Del 18 al 21 d'octubre, jornades professionals al Palau Firal de Manresa. I el cap de setmana, del 22 i el 23, Fira Mercat al Passeig Pere III.
Exposicions, paradetes, activitats infantils, menús ecològics, xerrades, pel·lícules i molt més.
Més info a ecoviure.cat.
Buscant oficina? Amb Loom, dissenyar la teva oficina perfecta és molt fàcil. Espais innovadors i 100% flexibles. Ideals per a models de feina híbrids. Descobreix els nous impressionants espais Loom a Plaça Catalunya i al 22 @. Entra a loom.es per saber-ne més. Repetim, loom.es.
Torna al Bold Dance Festival de Jazz de Barcelona. De l'11 d'octubre al 28 de desembre, Joshua Redman, Brad Mehldau, Diane Reeves, Melody Gardot i molts més. Més de 80 nits amb la millor música aquesta tardor a Barcelona. T'hi esperem. Informació i venda d'entrades a jazz.barcelona.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC 1 des de la plaça del Blat de Valls a la Diada de Santa Úrsula. El diumenge 23 d'octubre viu una diada molt especial a RAC més 1 des del quilòmetre 0 del Mont Casteller.
La colla vella i la colla joves dels Xiquets de Valls es tornen a veure les cares a la plaça del Blat. Una rivalitat de més de 2 segles d'història ben viva després dels resultats del concurs.
El diumenge 23 d'octubre a partir de les 12, Castells a RAC més 1 amb Xavi Aymeric i tota la colla.
Des de la Diada de Sant Úrsula, que viurem amb intensitat a RAC més 1.
Castells a RAC 1. 10 anys.
Amb la col·laboració de Repsol.
3 minuts per 1:15 de la nit. com cada dilluns a aquesta hora comencem el No s'ha parlat prou, avui amb el Carles Fiter i la Llucia Ramis. Què tal, com esteu?
Molt bé,
a tots dos. Llucia, fa setmanes que arrosseguem un tema que no ens dona temps de fer, i mira, avui canviem els papers i començarem per tu. De què no s'ha parlat prou?
Mira, de la bretxa econòmica entre amics.
Què vols dir?
Això és una cosa que sol passar quan tens 20 i escaig anys, més o manco, i pot ser un problema greu que posi punt i final a una bona amistat, no? Tu tens amics de tota la vida, o acabaràs conèixer a l'institut, o acabaràs conèixer a la universitat, i al principi tot va bé perquè quedau a casa dels pares d'un dels dos, i llavors pot ser... notes, no?, que la casa és diferent de la teva, que hi ha un altre ambient.
Una altra decoració, no? Un altre menjar, també,
sí,
no?
Sí, també passa... A mi me passava, per exemple, quan vaig venir a estudiar la carrera a Barcelona, que, clar, els pisos d'estudiants són pisos d'estudiants. Ja dones per fet que allò no és per sempre, que és una cosa transitòria i que allà no es veu qui realment ets. Ets una persona... de pas, no? I llavors era molt difícil també detectar algunes coses que són més fàcils detectables en casa dels pares dels teus amics, no? Però què passa? Bé, això va bé, sou amics, i quan arriba una certa edat, vos incorporeu al món laboral i de sobte canvia tot, no? I pot ser que un cobri 20.000 euros l'any i un altre cobri just el doble d'això, no? A més, un pot tenir fills, la qual cosa implica més despeses, i l'altre no té cap fill i, per tant, té més la possibilitat d'estalviar. Un ho té més magre que un altre per arribar a final de mes. Ara estic parlant de dues persones, però això poden ser grups sencers,
sí,
no?
Sí, sí, tant.
Llavors, què passa? Que en el moment de triar un lloc per sopar, una cosa tan simple com això...
És l'exemple que estava pensant.
A uns els hi costa molt més que als altres, no? La cosa se complica. O quan decideixen pagar rondes, no?
Que o triar un vi, per exemple, durant un sopar, no? Que sempre hi ha un grupet que s'animen amb un vi que dius, home, a veure, que després l'haurem de dividir.
Sí, clar, no? Llavors, uns no tenen en compte que per als altres això és difícil, no?, d'assumir, que és una despesa molt gran. I aquells a qui els costa més pagar això, sovint se'n pagueixen, tenen vergonya de dir, no, escolta, és que jo no puc pagar això, no? Que vaig malament de pasta, no puc arribar a final de mes. Per tant, què faran aquests? Deixaran de quedar amb els seus amics. No? O només hi aniran a prendre el cafè. O faran coses d'aquestes. Quina solució hi ha? Pagar cadascú la seva part, fer un bisum, això no ho soluciona. No resol el tema del lloc on van, per exemple. No? Tampoc resol amb quina freqüència han de quedar. Llavors arriben unes vacances. Què passa a les vacances?
De vacances comunes, d'allò de dir...
Sí,
va,
anem una colla d'amics,
i...
tal. Uns es poden permetre el viatge, uns altres no se'l poden permetre. Dins un mateix grup, uns s'hi apuntaran i uns altres no s'apuntaran pel motiu aquest econòmic, però que no diran, segurament, perquè no els hi va bé, no? Llavors s'aniran distanciant. Cap a 30 anys és quan comencen els casaments.
Ui!
I què passa?
La despesa gran aquí.
Que la tortura és forta, clar, perquè estàs obligat a anar-hi, són els teus amics, no pots dir que no hi vas. Però has de comprar un vestit, has de donar diners pel regal de noces, no sé quin moment es va determinar, no?, que els casaments són sistemes de recaptació als amics. Després hi ha el comiat de solter o de soltera, que moltes vegades això inclou un viatge, inclou una nit a un hotel, passar-s'ho bé. Llavors, què passa? Doncs que aquesta distància cada vegada s'anirà fent més gran i és molt difícil mantenir aquesta amistat amb persones que havien estat molt importants, sobretot al començament de la teva vida o en un moment clau de la teva vida. No? Llavors, els estudis demostren que les xarxes socials estan estratificades per classe social econòmica i que la gent que s'ha conegut a través de les xarxes, tendeix a tenir amics de rendes més o manco similars. En canvi, els que s'han conegut abans, i sobretot els que tenen rendes més baixes, problemes econòmics, etc., tendeixen a tenir amics del barri, amics de tota la vida, amics que no canvien. Mentre que els altres els han anat fent doncs, a partir de la universitat i a la feina. No? Llavors això fa que cadascú al final se vagi com a col·locant amb la gent que tingui més o manco el mateix nivell adquisitiu. No? I altres estudis sobre el concepte de la meritocràcia demostren que com més diners tens, més creus que és gràcies a la feina feta, que és gràcies al teu talent, i no que tinguis més sort, una que siguis sort, més afortunat, no de... que siguis més privilegiat, que hagis començat amb avantatge, la qual cosa fa que pensis que els amics que tenen menys diners...
No s'han esforçat tant, no, a la vida, com
els
tu.
Menys tens.
Exacte, els menys tens i tens un judici negatiu, un judici totalment injustificat, injust, a més, per aquells amics que no han aconseguit el mateix que tu, quan segurament partien d'una posició molt més complicada que la teva, no? Què passaria, què s'hauria de fer per salvar aquesta amistat en una situació com aquesta? D'una banda, no fer aquest judici, òbviament, i d'altra, el que té problemes econòmics no hauria de tenir vergonya de dir que els
té. És el que estava pensant tota l'estona, anava a dir-ho, no? Si realment vols continuar sent amic d'aquelles persones, el que més funciona aquí és la sinceritat, no? Vull dir que jo sí que m'he trobat en circumstàncies d'algú de dir, escolta, mira, a mi no em va bé, jo això no puc pagar, o jo si vinc a aquest casament no puc fer un regal, perquè és que...
Però és molt fàcil que te sentis desplaçat, no?, de la teva colla.
Allò, perquè... És que, a més, socialment, això que deies abans del sopar, que normalment algú que no hi pensa agafa el plat més car, vull fotre un filet o no sé què i tal, i llavors el que diu, bueno, que cadascú pagui el seu, està com molt mal vist. O fins i tot deies-ho del vi. Si jo dic, és que jo no beuré vi, jo no entro a la divisió del vi perquè jo beuré aigua, està molt mal vist. I depèn d'en quina situació, igual, com que queda malament aquella persona, perquè és com dir, mira aquest que no d'allò, això fa que ja no ho diguin, o com deia Lucía, no vinguin.
Jo crec que es depèn del grau de confiança, també.
Però estem parlant
en
un grup,
no? Que tinguis en un grup.
Clar, no, sí. Però no parlem de quatre persones, no? Entenc que estem parlant quan són més 8-10 persones, una cosa d'així.
Sí, la colla aquella que tenies.
La colla, sí.
I que de sobte uns poden permetre segons quines coses i els altres no. De tota manera, quan són poques persones, encara que siguin dues amigues, dos amics, també passa. Jo estic pensant en alguns casos que realment quan hi ha hagut un canvi econòmic molt, molt fort, però molt notori... és més difícil continuar tenint aquesta amistat, perquè els teus hàbits són diferents. La manera, els llocs on te mous, les persones amb qui te mous, les coses que fas, també canvien.
Home, també estaria bé, o seria un detall, no?, que les persones amb més possibilitats, en aquest cas, cap als seus amics, doncs els puguin convidar tant en tant. No dic sempre, no?, perquè també al final acaba sent incòmode que t'hagin de convidar sempre, però, home, de tant en tant, tenir un detall, si vols fer alguna cosa especial que potser val més diners i no vols fer-ho sense els teus amics, doncs mira, un detall també és convidar-los, no?
Sí que és cert. El que passa és que jo, per exemple, va haver un moment a la meva vida que em vaig quedar sense feina. Estava molt just econòmicament en aquell moment. I llavors, quan quedava amb els meus amics, ells es pensaven que estava cercant feina. Saps què vull dir? O sigui, perquè, clar, jo, bé, quasi tots els periodistes m'ho passa, que els nostres amics són de la professió. I llavors, quan quedava amb ells, jo no estava cercant feina, però volia veure'ls, perquè, clar, encara que no te puguis pagar les cerveses, una sí que pots, no? I moltes vegades ells pensaven, és que no tinc res a oferir-li en aquest moment, o no tinc cap oferta a mà, i no la puc ajudar, i com que no m'ho podien ajudar, se sentien com malament en aquella situació, sí, sí, sí. No? Que a vegades, per més fer, encara és més difícil, no? I aquest és un cas molt concret, que em va passar això amb 25-26 anys, però, evidentment, és més difícil amb edats com més grans mos feim, supos que és més difícil, més complicat.
I sobretot en aquestes professions com la nostra, o com molta gent, actors, que passen per moments diferents, sí, a la vida, no? Que dius, ara hi ha un moment que estic econòmicament, però ara no em surt res i tal, i igual he d'afluixar una miqueta, no? De diferent el que té un sou fixe i ja sap el que cobrarà a final d'any.
Exacte.
No sé quina conclusió posar, però en tot cas crec que per la gent que ho estigui escoltant i s'hagi trobat en una situació o una altra, com a mínim que ho tinguin en compte pensant en l'altra persona, tant si és per bé com per mal. Així que, en fi, esperem que com a mínim serveixi per això. Va, Carles, et toca. De què més no s'ha parlat prou?
Una mica setmana? De vi, va, la classificació dels vins.
De vins, mira, justament, ara sí, que en parlàvem.
Si jo us pregunto quin tipus de vi coneixeu,
sí,
doncs, què dieu, el blanc?
Blanc, negre, rosat, escumós...
Bé.
Què vols dir?
Bé.
Tot el Penedès.
Ah, val. En principi, els dividirem... No, perquè no has dit cava, que normalment la gent diu, bueno, doncs blanc, cava, no? Efectivament, primer els dividirem entre tranquils, escumosos i generosos. Que no sé si sabies també aquesta altra pota.
No, no sóc expert. També això hi ha gent que diu, ets del Penedès, ets expert en vins. No, us ho penseu pas. No és veritat.
Vinga, vins tranquils. Seria el vi blanc, fet amb raï de varietat blanca, vi negre, fet amb varietat negra, i vi rosat. Ah, barreges les dues. No, simple, no. El vi rosat es fa amb el raïm negre, doncs, que es deixa macerar una miqueta més amb la pell. Però també hi ha, no sé si heu sentit mai a parlar, dels vins ataronjats, dels orange wines,
sí,
que són amb raïm blanc i també doncs, la pell la deixes macerar una miqueta més. No? Doncs ja tenim, imagina't, el ventall que tenim.
Fins i tot he vist, ai, potser ara tot xafo, però vins d'una varietat negra, però que a la copa són blancs perquè se li treu la pell, per tant els tanins no tenyeixen aquest vi i dius, ostres, però si he demanat una varietat d'un negre i aquest vi és blanc,
és
què passa
clar
aquí, no?
No he volgut anar tant al detall. Per cert, encara es fan els vins aquests de blanc i negre barrejats, sí, que serien els claretes, es diuen, i per això es farien. Però vaja, aquests són vins tranquils, val? Escumosos. Aquí és xulo, molta gent li diu xampany encara. Doncs, és veritat, ja. La gent gran a vegades diu xampany, i xampany només és d'una zona específica de França, que és de la Xampanya. De fet, els que no són de Xampanya són cremants i són espumosos de França. Aquí hi ha la gran polèmica amb la DO catalana, que és la DO Cava, vull dir, sí, que és a nivell de l'estat espanyol. Normalment, les DO són una zona geogràfica concreta, però la de Cava té diverses zones d'Espanya on es fan espumosos i a tot arreu se li diu Cava. Llavors, què ha passat? Bueno, una cosa molt típica dels catalans, que hem dit, nosaltres no volem saber res d'això i marxarem, però com que no ens posem d'acord, marxem i ens dividim i ens barallem i n'hi ha uns que marxen cap un cantó i uns que marxen cap un altre. Uns que marxen dient-se cor pinat, que ve del Penedès,
sí,
cor
sí, sí,
pinat...
No em facis pronunciar. No em posicionaré ni cap a una banda ni cap a l'altra.
I uns altres que es fan dir clàssics Penedès.
Sí.
Val? Clàssic Penedès. Llavors també, doncs, allò... I, bueno, no entrarem en detalls, tampoc, és veritat.
No,
però
no,
més que
no,
res perquè ens situem amb tot això.
No,
vale?
Però és veritat que molta gent ara veu una ampolla, que tot semblaria doncs, una ampolla de cava, i veu que posa cor pinat i diu, què és això? No, no he sentit a parlar.
Clar, o... el cor pinat intenta que sigui el raïm del Penedès, cor pinat, nascut al cor del Penedès, i que aquest raïm ha de tenir un mínim de qualitat, ha comprat un preu mínim per ajudar els pagesos a que el puguin fer, bla, bla, bla. Val? El clàssic Penedès, tres quarts del mateix. Passa, com dic, és amb unes normes bastant similars, però uns, bé, coses de Catalunya. I els espumosos es fan aquest tipus de... amb el mètode tradicional, que és amb doble fermentació, o el mètode ancestral. També hi ha caves ancestrals o espumosos ancestrals, que són fets amb una sola fermentació. Fins aquí bé, no? Ja vaig a parar, que és el més divertit de tot. I llavors tenim els generosos, que són els dolços, les manzanilles, els amontillados... Per què són generosos? Perquè se'ls hi afegeix alcohol vínic. I com que són molt generosos, se'ls hi afegeix molt alcohol. Molt bé, i llavors entraríem en una altra classificació, que són els naturals, els biodinàmics, els ecològics, tot això. Vale.
Jo perdo, una mica, no us penseu.
Ara tornem al principi. Quines tres varietats clares de vins tranquils tenim? Blanc, negre i rosat.
Sí.
El vi negre, com es diu en castellà?
Tinto.
Com es diu el vi negre en anglès?
No sé.
Hi ha una cançó dels UB40 boníssima que es diu Red
Wine.
Ah, sí, Red, és veritat.
Red Wine, com es diu en italià?
Ai, no ho sé.
Vino rosso, no vino rosso.
Digue'l tu.
Vino rosso. I com es diu en francès, per exemple?
Rouge.
Rouge. Per què a Catalunya som l'únic país del món...
Negre.
...que li diem negre a lo que tothom li diu vermell? No he trobat la resposta. Si hi ha algun lingüista a la sala... Algú...
Estàs posant deures?
És que... No, jo no ho he trobat,
Hem tornat als deures en aquesta secció.
Ho he intentat cercar, ho he buscat, però m'ha semblat supercuriós que li diguem negre quan tota la resta del món li diu... I a més té tot el sentit del món, perquè el vi no és negre, realment.
Tot i que tinto en castellà tampoc no seria ben bé vermell, tampoc,
però no és negro.
No, però també és una altra variant.
Sí.
És com si haguessin a Catalunya dit blanc, doncs no, negre.
Sí, exacte. No? Però segurament...
Simplifiquem-ho, blanc, negre, rosat.
El vi vermell hauria sigut meravellós, també. No sé per què...
Ara se'm fa molt estranya, vi vermell.
Clar, però...
Vi roig.
Vi roig, per exemple, sí. Però és veritat que la resta del món s'ha parlat amb el color vermell i segurament tots venim del mateix lloc, etc. No sé per què la cultura ens ha portat a Catalunya a fer-ho amb el... amb el negre.
Bueno, si hi ha algú que tingui alguna explicació que ens escrigui per Twitter o al correu del no ho sé i ens ho expliqui. I si no, la Llucia, d'aquí a 15 dies, ens portarà la resposta.
No, pobra, perquè insisteixo. Jo ho he buscat, he estat allà fent una cerca interessant a internet i no he trobat, i he preguntat a gent i ningú... Clar, és allò que dius, ostres, no sé, realment no t'ho havies arribat ni a plantejar.
No.
Perquè li hem dit tota la vida vi negre, que de vegades ens passa, quan parlem en castellà, que no sale el vino negro. Ai, no, perdó, tinto, no us ha passat a vegades en alguna conversa d'aquestes?
Tampoc és molt vermell, ara que ho pens, no? El vi
home, vermell. Si te'l mires així contra el llum i així amb la copa...
Colors cardenalicis... És... Sí, però,
exacte, Bordeus,
però,
no? Hi ha gent que li diu color Bordeus.
També.
Sí,
no sé. En fi, ens queden 2 minuts i mig. No sé si ens dona temps a parlar d'un últim tema, com a mínim a fer una petita introducció, com ho veieu,
Vinga,
això?
Vinga, superràpid.
Va.
L'amor en Grècia.
Ah, sí?
Com acabau vosaltres els contes de fades? Es varen casar, foren felices...
I varen menjar...
Què, van
anissos?
O pastissos?
Ah, jo anissos.
Jo anissos, també.
No engreixen tant, els anissos.
Però varen menjar. Varen menjar, diguéssim.
Bé, tot engreixa, no? Llavors, en un d'aquests estudis que mos agraden tant en aquesta secció, totalment absurds, corrobora que, efectivament, quan ets feliç, engreixes, i si ho fas en parella, encara més. Perquè és molt difícil d'estudiar, atès que, bé, d'una banda, falten dades en això per fer aquest tipus d'estudis, perquè només hi sol participar un dels dos membres de la parella en aquest tipus d'assajos, que dona estimacions de quan menja o pesa l'altre, i no sempre l'encerta. Tampoc és fàcil pels investigadors tenir dades dels hàbits que tenien abans de la relació, i per acabar-ho de complicar, la convivència pot implicar un canvi de barri, un canvi de feina, altres amics, una vida més sedentària, i costa calcular quin d'aquests factors fa que quan estiguem bé en parella engreixem, no? En tot cas, el primer estudi va sortir l'any 2012 a la revista Obesity, i segons els seus resultats, com més temps passava una dona en una relació estable, més engreixava. I
carai,
pels
curiós.
Homes, aquest risc pujava els dos primers anys, després s'estabilitzava i després ja...
es disparava, que no
flipes. Sí. Explicacions. Dues d'explicacions. Com que ja no cerques parella, et relaxes, o al contrari. Com que creixen les responsabilitats arran del compromís, tens més feina, tens més càrrega de treball, el sedentarisme, etc, l'estrès, no tens temps de mantenir-te en forma, i per això explicarien aquests canvis cap a l'augment de pes. A més, en parella, potser passes més temps estirat al sofà... I
també és veritat que quan vius sol, per exemple, sopes amb qualsevol cosa, però si estàs en parella ja prepares un àpat una mica...
O dius, va, anem a prendre alguna cosa, anem a fer no sé què, tal...
Sí, però no prendre alguna cosa amb els amics, també...
No, no, amb la parella,
no.
Allò
llavors,
hi va.
Hi ha un factor clau. Menjar en bona companyia ens posa eufòrics, i per això, si estem amb algú que menja més que nosaltres, ens farem racions més grans, i el menjar guarro, diguem-ne, ens encanta quan estem bé. Aquelles patates, aquell vinet, aquell formatge, aquell...
Total, la conclusió és que l'amor engreixa. En fi, Llucia i Carles, moltíssimes gràcies. Ens veiem d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé. I nosaltres ens acomiadem també aquí.